Catalunya Informació.
Es complica encara més l'aprovació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa i és que Esquerra Republicana no negociarà els comptes per aquest 2025. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
Aquest és el primer cop de timó dels republicans des que Oriol Junqueras ha recuperat la presidència del partit Barcelona, Albert Prat.
Bon dia. Esquerra es despenja de l'equació i anuncia que no facilitarà que Salvador Illa s'estreni amb uns nous pressupostos. És el primer gran obstacle del govern quan encara no havien ni començat formalment les converses amb els republicans, perquè a hores d'ara els socialistes només compten amb la predisposició dels comuns. Junqueras marca així un canvi d'estratègia, demana passos de gegant perquè el finançament singular i el traspàs de Rodalies siguin una realitat i s'obre amb Salvador Illa a parlar dels pressupostos del 2026.
Mentrestant, Esquerra, els comuns i la CUP demanen que el president del Parlament, Josep Rull, activi els mecanismes contra la violència masclista després de la denúncia contra el diputat de Junts, Francesc de Dalmases. La seva formació no es pronuncia de moment sobre el cas, un dels que s'ha destapat aquesta setmana en el mito de periodistes catalanes que han denunciat assetjament sexual, abús de poder i actituds masclistes en el sector. Pendents també avui dels incendis que cremen sense control a Los Angeles. Ja han fet 11 morts, 150.000 desallotjats i han cremat 12.000 habitatges. A Alemanya, milers de manifestants antifeixistes han obligat a endarrerir 2 hores al Congrés d'Alternativa per Alemanya, que es reuneix avui a Saxònia per ratificar la seva candidata a les eleccions anticipades de finals de febrer. Anem a Riesa, allí tenim l'Oriol Serra. Oriol, hi ha hagut aldarulls entre la policia i els manifestants?
Doncs fins ara no podem parlar d'aldarulls i tampoc d'enfrontaments violents, però sí que la policia ha hagut d'emprar una certa força per desallotjar els activistes que tallaven les carreteres d'accés a aquest congrés.
Avui al Catalunya migdia també us explicarem que les altes temperatures estan perjudicant els arbres fruiters de les comarques de Ponent, que acumulen un dèficit d'hores de fred aquesta temporada de més del 20% respecte de l'any passat. Els pagesos confien que baixin les temperatures per garantir el repòs hivernal dels arbres. Pere Roquer és el president de l'Associació Agrària Saja.
Les hores de fred que necessiten els abracocs, pressiguers, paraguaians, pereres, pomeres, està voltant entre 900.000 hores de descans hivernal, o sigui, de temperatures que estiguin per sota dels entre 6 i 7 graus positius.
També sentirem l'actor i director teatral Lluís Omar, que torna a Catalunya després de sortir esquitxat de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Omar, ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio.
Que el director de la unitat, en aquest cas de la companyia, fa una cosa que no havia fet mai ningú abans, que és ser actor i actuar. Es troba una fórmula, diguéssim, perquè jo pugui cobrar el que em correspon.
Pel que fa a l'actualitat esportiva, Montse Mir, bon dia.
Bon dia. Aquesta hora ha començat a l'Alavés Girona, a la Lliga Masculina de Primera. De moment, empat a 0 i Angel al lloc d'Esprilla és la novetat a l'11 del Girona. Aquesta tarda també jugarà l'Espanyol a casa contra el Leganés i aquesta hora s'ha acabat el partit de la Lliga Femenina entre l'Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao. Victòria de les basques per 1-2.
I ara sapiguem si hi ha alguna incidència destacada a les carreteres. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Eva. A la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, hi ha restes d'un accident en 2 carrils. Hi ha un carril obert i més de 2 quilòmetres de retencions. A banda d'això, també retencions o circulació intensa a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C55 a Castellgalí, sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari, hi ha una interrupció temporal del servei entre Reus i Alcover per l'avaria d'un tren de mercaderies. Afecta les línies R14 i R15. Això és tot des de l'equip viari.
I ara el temps, Jofre Genoé, un cap de setmana amb vent. Bon dia.
Bon dia. Així és. De fet, el vent ara mateix ha fet el salt important, s'ha reforçat en punts de l'Empordà, per exemple. Aquest matí hi ha hagut algunes ratxes a Portbou de 80, ara ja arriben gairebé als 120. I, de fet, hi ha moltes xifres de 90-80 bufant al mestral cap al sud del país, cap al Camp de Tarragona. Tarda de vent que anirà guanyant terreny, estenent-se també, afectant a més comarques, però sobretot el més intens a l'Empordà, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i zones del Pirineu. Compte amb el torb i les ventades alta muntanya. A més, amb aquesta nevada que es va reforçant, sobretot en el vessant nord, per sobre dels 1.800, baixant cap als 1.500 metres, la temperatura ha d'anar de baixa clarament al llarg de les properes hores. Una ventada que més o menys persistirà fins demà al matí, Demà esperem que vagi una mica més de baixa, amb una jornada assolellada, amb vent només doncs, al Pirineu, Empordà, i sobretot amb més fred. La nevada també desapareixerà. Pels propers dies les temperatures seran una mica el que toca per l'època.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
Les 2:05.
Esquerra Republicana es despenja dels primers pressupostos de Salvador Illa i anuncia que no s'asseurà ni tan sols a negociar-los. La direcció dels republicans ha donat llum verda a l'estratègia d'Oriol Junqueras, que no pensa signar nous acords amb els socialistes fins que no arribi el finançament singular i el traspàs de Rodalies. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si d'Esquerra depèn, Salvador Illa no tindrà pressupostos aquest any. L'aliat més important del govern s'aparta de l'equació i ha decidit que no facilitarà l'aprovació dels comptes d'aquest 2025. Una maniobra, veurem si és reversible, que altera els plans al nou executiu. Junqueras feia temps que meditava un canvi en la manera de negociar d'Esquerra dels últims anys i avui ha sorprès amb aquest anunci en l'acte més important del partit des que va renovar la direcció.
Sense cap voluntat d'estridència ni d'amenaça. Volem recalcar que no tenim la voluntat d'arribar a nous acords fins que es compleixin els acords vigents. Creiem que això coincideix amb el sentit comú.
Després d'aquesta intervenció, a porta tancada, tota la direcció ha avalat els plans de Junqueras, fent valer un argument principal, que no es poden aprovar uns pressupostos que no preveuen la quantitat de diners que recaptarà la Generalitat quan finalment gestioni els impostos.
És impossible que hi hagi una proposta pressupostària que sigui la millor si no incorpora aquells ingressos que es deriven d'una millora de la capacitat recaptatòria de les nostres institucions o que es deriven d'una millora en el model de finançament.
Fons de la direcció minimitzen aquest cop de porta, reconeixen que desplegar el finançament singular i el traspàs de Rodalies no és bufar i fer ampolles i per això es tenen la mà al govern per parlar, per negociar, com més aviat millor, els pressupostos del 2026 quan aquests dos grans acords es comencin a notar.
Doncs bé, tot i que als socialistes, com dèiem, se'ls complica la negociació dels pressupostos, el PSC assegura que complirà íntegrament els acords d'investidura amb Esquerra i els Comuns. El primer secretari dels socialistes catalans i president de la Generalitat, Salvador Illa, insisteix a dir que no és moment de dividir, sinó d'arribar a pactes. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat ha pujat la fermesa mirant als seus socis d'investidura que el seu govern compleix i continuarà complint totes les enteses segellades. Salvador Illa ha aterrat el missatge així en el primer Consell Nacional del PSC de l'any, a mig d'unes negociacions pels pressupostos amb arrencades amb Esquerra i complicades amb alertes per part dels comuns.
No és moment de les polítiques de trinxeres, és moment de les polítiques d'acords. El PSC, per cert, compleix els acords, sempre, tots. Per això arribem a tants acords amb formacions polítiques tan diferents al conjunt ampli d'institucions que governem, ajuntaments, diputacions, govern de Catalunya i govern d'Espanya. Complim íntegrament tots els acords.
El cap de l'executiu català també ha defensat la llei registrada ahir pel PSOE per lluitar contra l'UFER. El poder legislatiu ha assegurat que pot plantejar una reforma del poder judicial per evitar que, en base a falsedats i mentides, es vulgui instrumentalitzar la justícia per fer política.
Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP se solidaritzen amb les dones periodistes que aquesta setmana han denunciat i denunciem casos d'assetjament a les xarxes socials. També demanen al president del Parlament, Josep Rull, que activi el protocol contra la violència masclista pel cas del diputat de Junts, Francesc de Dalmases, Montse Garcia.
Aquesta setmana la periodista Marta Roqueta ha denunciat públicament Dalmases per maltractament psicològic i abús de poder. També hi ha hagut un degoteig de casos d'assetjament i actituds masclistes que han viscut periodistes catalanes per part del seus caps. Tot i això, l'advocada penalista i professora associada de la Universitat de Barcelona, Norma Pedemonte i Rubió, advertia al suplement de Catalunya Ràdio que és un problema estructural que afecta a tots els àmbits professionals.
Crec també que la qüestió va més enllà, que és el que també han dit moltes de les periodistes, no? Que és que va més enllà de qui o de quan, sinó que va de parlar de què ha estat passant sistemàticament. I les professions que queden, si em permets dir, des del meu humil punt de vista, no? Perquè és el que deia, això ha passat estructuralment a tot arreu.
De moment, des del grup parlamentari de Junts no volen dir res respecte de la denúncia Francesc de Dalmases per assetjament i la mesa del Parlament assegura que no ha rebut cap escrit dels grups sobre aquest tema.
5 minuts i arribarem a un quart de 3. Alberto Núñez Feijóo reuneix els seus presidents autonòmics a Astúries per tancar files i anar a l'una en propostes de polítiques d'habitatge alternatives a les del govern espanyol. Els socialistes acusen el PP d'apostar per un model especulatiu que veu en l'habitatge un negoci i no un dret, i l'insten a canviar la seva actitud. Anem a Madrid, Pol Marçà.
Bon dia. El PP de Feijóo es nega a aplicar la llei d'habitatge del govern espanyol allà on governa i com a alternativa proposa posar a disposició dels constructors sòl públic reservat ara a altres usos, eliminar traves administratives a la construcció, abaixar impostos i ampliar els avals a joves per a hipoteques fins als 40 anys. Mesures que, si els populars volen dur al Congrés, necessitarien el vot de partits com Junts o el PNB. Des del PP responsabilitzen Pedro Sánchez de la falta d'habitatge. Cuca Gamarra.
Su nefasta política de vivienda lo único que está haciendo es quitar vivienda del mercado del alquiler, impedir que se esté promoviendo y construyendo más porque falta suelo, o está generando la inseguridad jurídica que lleva a la protección de l'ocupa.
De la seva banda, el PSOE carrega contra el PP per negar-se a aplicar la llei d'habitatge i l'acusa d'apostar per un model especulatiu que amb Aznar ja es va demostrar fallit amb la bombolla immobiliària i la posterior crisi. La portaveu del PSOE, Esther Peña, assegura que Catalunya i el govern de Salvador Illa són l'exemple que la llei d'habitatge funciona, perquè a casa nostra els preus s'han frenat entre un 3 i un 5% i que Madrid, amb Isabel Díaz Ayuso, exemplifica què passa amb les propostes del PP.
Un modelo que opta por la desregularización del mercado inmobiliario por beneficiar a los especuladores salvajes y por dejar abandonados a los vecinos y vecinas de Madrid.
Pedro Sánchez ha convocat dilluns un fòrum per abordar les seves propostes en matèria d'habitatge.
Continuen cremant els incendis de Los Angeles, que han fet fins ara 11 morts i que els bombers tot just comencen a controlar. El vent ha afluixat les últimes hores, però les tasques d'extinció continuen sent complicades perquè tot està molt sec. Fins ara les flames han cremat una àrea de 150 quilòmetres quadrats i han destruït més de 12.000 cases i edificis. Les autoritats han hagut de confinar durant la nit part de la població davant l'allau de saquejos i robatoris que s'havien detectat. Anem cap a Los Angeles. Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Los Angeles es lleva aquest dissabte després d'una nit de confinament a les zones evacuades per evitar el pillatge en les cases i mansions que han estat desallotjades. La Guàrdia Nacional s'ha desplegat. El foc segueix cremant i, tot i que els bombers diuen que es comença a controlar, som encara lluny de l'extinció. Les imatges de devastació tenen un fort impacte. La Kate, que col·labora amb una ONG que dona assistència als afectats, diu que mai havia vist res semblant.
The worst I've ever seen. There's never been anything
like this. El pitjor que he vist mai. No s'havia vist mai res com això a Los Angeles, ni de lluny. Tenim equips repartits per tots els incendis, a totes les àrees, a les casernes de policia, etc. Aquest ha estat, sens dubte, l'incident més tràgic pel que fa a pèrdua de cases. Ahir a la nit vam anar a Altadena i hi havia centenars de cases del tot cremades. És molt, molt tràgic.
Les autoritats ara investiguen per què es disparen incorrectament algunes alarmes dels mòbils i també si és veritat que els sortidors antiincendis han quedat sense aigua en algun cas o amb una pressió molt baixa.
A Veneçuela, l'oposició no ha impedit que Nicolás Maduro torni a prendre possessió de la presidència del país. Així encetava el seu tercer mandat al poder.
Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Pel que fa a l'oposició, les promeses de l'autoproclamat president electe Edmundo González Urrutia han quedat, doncs, en no res i, finalment, ha desestimat entrar a Veneçuela per motius, diu, de seguretat, Núria Har.
Sí, Edmundo González s'ha quedat a República Dominicana, l'última parada de la seva gira americana per intentar sumar suports internacionals. Els primers senyals de vida de l'opositor després del jurament de Nicolás Maduro han arribat a través d'un vídeo a la plataforma X on ha demanat la lleialtat a les forces armades.
Ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
La presa de possessió de Nicolás Maduro com a president de Veneçuela ha estat un cop dur per a l'oposició. Segons la investigadora sènior del CIDOB per a l'Amèrica Llatina, Ana Ayuso, els detractors del règim ho tenien difícil per impedir que el líder chavista jurés el càrrec, ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
Hi ha un estat d'alerta, diguem-ne, a tot el país, eh? Està tot l'exèrcit, la policia, però és que pensem que la repressió després de les eleccions va ser brutal. Vull dir que també és normal que la gent no surti. A més, la gent estava una mica a l'expectativa de què passaria amb Edmundo, perquè la gent tenia molta confiança de que almenys simbòlicament apareixeria.
Nicolás Maduro ha rebut la banda presidencial sota sospites de frau electoral i amb l'absència de gran part de la comunitat internacional. Els Estats Units i Europa ja han anunciat noves sancions contra Veneçuela.
I a Alemanya, boicot contra el Congrés del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Milers de manifestants de col·lectius antifeixistes aconsegueixen endarrerir 2 hores l'inici d'una trobada que acaba de ratificar fa pocs minuts la seva candidata cancellera, Alice Weidel, a les eleccions anticipades del febrer. Ho ha seguit durant tot el matí des de Riesa, Saxònia, l'Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Bé, doncs aquí a Riesa hi ha milers de persones, de fet van arribant cada cop més, estan situades pràcticament a 200 metres d'aquest congrés d'Alternativa per Alemanya de l'AFD. Són més de 150 autocars arribats d'arreu d'Alemanya i de fet des de 6:45 del matí hem pogut comprovar com s'han tallat els accessos per carretera a aquesta ciutat de poc més de 29.000 habitants. L'ambient ara mateix és entre festiu i d'una certa tensió, sobretot amb la policia, que mira d'impedir que els manifestants s'acostin encara més en aquest congrés, que ha començat amb més de 2 hores de retard i que, com dèieu, ara ja doncs, està començant a confeccionar el programa electoral de l'AFD de cara a les pròximes eleccions alemanyes. Hem pogut recollir un d'aquests moments de tensió en què la policia mirava de desallotjar una de les carreteres d'accés a Riesa.
Antifeixista!
Alerta!
La portaveu de l'ONG antifeixista, Vida Zetsen, Júlia es diu, ens ha dit que han vingut aquí a boicotejar el Congrés. Ara mateix sentim cridòria, també sentim el so d'una alarma molt potent situada en un autocar preparat per emetre una alarma a molts decibels per impedir també o per boicotejar que el so a l'interior d'aquest Congrés sigui el correcte. I com dèiem, Júlia de Vida Zetsen, una de les ONGs antifeixistes que hi ha avui aquí a Riesa, ens explicava això.
Avui som aquí per evitar el Congrés Federal de l'AFD aquí a Riesa. Per nosaltres l'AFD representa l'exclusió, el comportament discriminatori, l'odi i la incitació. Volem demostrar que som la majoria, que estem a favor d'obrir les fronteres per una societat solidària, per una societat per a tothom.
Bé, i mentrestant, Alice Weidel, la candidata de l'AFD, ja ha estat ratificada com a candidata del partit a les eleccions el 23 de febrer, unes eleccions que es presenten molt favorables a un partit d'extrema dreta que es consolidaria com a segona força política d'Alemanya.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 3, tornant a casa nostra. La falta de fred persistent comença a inquietar els pagesos de les comarques de Ponent perquè les baixes temperatures són necessàries per a la hibernació dels arbres fruiters i la posterior floració. Aquest any, però, els termòmetres no acompanyen i a dia d'avui els arbres acumulen un dèficit d'hores de fred de més del 20% respecte a l'any passat. Anem a Lleida, Roger Segura.
Les boires del mes de desembre van ser positives, però encara calen més jornades amb baixes temperatures. Segons l'espècie, els fruiters necessiten entre 900 i 1.100 hores de fred durant l'hivern i a hores d'ara encara els en falten la meitat. Pere Roquer és el president d'Assaja a Lleida.
Sobretot és important perquè les èpoques on nosaltres haguem de recollir després no es vinguin solapades amb les, per exemple, les campanyes que tenim a Baix al Sur. S'ha de recordar que fa 4 anys teníem la campanya de Múrcia, que es va retrasar, la nostra es va adelantar pel que està passant amb el tema de les temperatures, i a l'haver aquest solapament de campanya, en aquest cas amb fruitadors, va haver moments de tensió de mercat i, per tant, va afectar després a l'hora de la liquidació que nosaltres percebem.
La pagesia s'encomana a una davallada de les temperatures a partir de la setmana que ve per no haver de patir ensurts. I és que si no fa prou fred, els arbres poden florir abans d'hora i quedar exposats a gelades devastadores com les del 2022.
Van perdre gairebé, es pot dir, un 70% de tota la collita general a Lleida per culpa de les gelades del 2, 3 i 4 d'abril. Estem amb una casuística aquest any, Setmana Santa, és molt tardana i sempre es diu que les gelades d'abril són les més perilloses i les que més afecten els arbres fruiters, i per tant entenem que encara ens falta més d'un 50% de les hores.
El canvi climàtic està obligant els agricultors a cercar noves varietats que s'hi adaptin millor. Amb tot, de moment aquest any no pateixen per falta d'aigua durant la campanya de rec, i és que les reserves als embassaments del Segre, la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana són força superiors a les dels últims anys.
El govern israelià finança un moviment de jueus que pretén enderrocar la cúpula de la Roca de Jerusalem per construir el gran temple per als jueus. De moment, els radicals entren al punt sagrat per als musulmans per resar amb la connivència de la policia israeliana. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Sobre el paper, a l'esplanada de les mesquites de Jerusalem, els musulmans hi poden entrar quan vulguin. És el seu lloc sagrat. La resta de gent hi pot accedir durant dues finestres diàries, pensades sobretot per als turistes. Però des de fa temps, un grup de jueus aprofita la vinentesa per entrar-hi i resar, una acció en teoria prohibida. Són pocs, però segons l'activista israelià pels drets humans Aviv Tatarsky, suposen un perill real.
No són una part important de la societat israeliana, però es mobilitzen molt, els mou la ideologia i reben subvencions per part del govern que els permet organitzar visites de grups i que cada any creixi el nombre de visitants a l'esplanada.
La policia juga un paper clau en tot plegat. Anteriorment, qualsevol jueu a qui se'l veiés resant se'l feia fora de l'esplanada de les mesquites, però des de l'arribada de l'ultradretà Itamar Ben-Gvir al Ministeri de Seguretat Nacional, les forces de l'ordre actuen amb connivència amb aquest grup. Jueus com el Yona tenen clar quin és el seu objectiu.
Construirem un temple. Ho aconseguirem perquè cada vegada som més. Podrem fer-ho gràcies al ministre Ben-Gvir, que és part del sistema i és un dels nostres. L'estat d'Israel està canviant cap a bé i els àrabs no haurien de ser aquí.
El Yona somnia enderrocar la cúpula de la roca i construir el gran temple per als jueus, just en el punt on va ser destruït fa gairebé 2.000 anys. Un canvi que suposaria un daltabaix en la ja de per si delicada estabilitat religiosa i política de la ciutat i, en conseqüència, de la regió.
I ara repassem un parell d'informacions en format més breu amb la Maria Guixà. Les caixes negres de l'avió que es va estavellar a finals d'any a Corea del Sud van deixar de gravar 4 minuts abans de l'accident.
Els aparells es van aturar poc abans que l'avió xoqués durant l'aterratge contra un mur de l'aeroport de Muan. Les autoritats continuen amb la investigació per aclarir què hi ha darrere de la pitjor catàstrofe aèria que hi ha hagut mai al país i que ha deixat 179 morts.
Desarticulada una organització criminal que explotava sexualment 9 dones en prostíbuls d'Alcanar, el Montsià i Vinaròs, al Baix Maestrat.
S'han detingut 6 persones, entre les quals hi ha els dos líders del grup, que són ja a la presó. Les dones vivien al mateix lloc on les obligaven a prostituir-se, amuntegades i en pèssimes condicions d'higiene. L'operatiu de la Guàrdia Civil, a més, va permetre confiscar més de 6.000 euros, dispositius informàtics i documentació sobre els serveis sexuals als quals obligaven les víctimes. Les 9 víctimes han estat ja alliberades i se'ls ha ofert suport psicològic.
Temps ara per la cultura. Tornar a actuar en l'àmbit audiovisual i emprendre projectes de poesia i mentoria són els principals reptes que es marca Lluís Omar en el seu retorn a Catalunya 5 anys després d'anar a Madrid per dirigir la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, Sergi Ruiz Serret.
Sí, tot això sense deixar de banda el teatre. Així ho ha explicat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on ha reconegut que l'experiència d'ensenyar joves actors ha estat un dels projectes més gratificants de la seva estada a Madrid.
Recuperar l'audiovisual, estic pendent d'un projecte que pot ser que surti o no de cara al maig, estic parlant de projectes també de teatre, coses maques, i estic parlant de poesia, de fer coses de poesia i buscant aquest espai d'acompanyament i traspassar, diguéssim, tota una experiència que va vinculada amb la vida i que va vinculada amb la professió.
Omar també ha reiterat que els polèmics sous que l'han portat a deixar abans d'hora la direcció de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic eren la compensació per les feines d'actors que havia fet per la companyia, una labor aquesta d'actor que no estava prevista per normativa que fes el director d'aquesta institució, i per això explica que es va trobar la fórmula de cobrar-ho com a codirector.
Bye.
I Love of Lesbian omplirà avui per segona nit consecutiva la sala Rasmatàs de Barcelona. Els de Santi Balmes presenten el seu nou disc, Ejército de Salvación, l'últim que publicaran en una llarga temporada.
Un disc on fan una exaltació de l'amistat i la camaraderia sense deixar de banda el romanticisme i el surrealisme clàssics de la banda. De fet, l'Hermandad, que no dona nom a la gira, també Canción de Emergencias o la Champions i el Mundial, són alguns dels temes d'aquest nou àlbum que han fet vibrar ja aquesta nit la sala Rasmatàs, una nit també carregada de col·laboracions com Rigoberta Bandini o també Calavento. De fet, el d'avui és, de moment, l'últim concert de Love of Lesbian previst a Catalunya aquest 2025, un espectacle que també dona el tret de sortir dels 25 anys de la sala Rasmatàs.
Cinc minuts i arribarem a 2:45. Cinc minuts per l'actualitat esportiva. Montse Mir, bon dia de nou.
Bon dia. Avui hi ha diversos partits en presència d'equips catalans. Aquesta hora està jugant el Girona al camp de l'Alavés, un partit que ha començat a les dues. De moment, al minut 24, empat a 0. A l'11 del Girona només hi ha una novetat respecte de la victòria del Valladolid abans de festes. I Angel, en comptes d'Esprilla, és un partit que podeu seguir a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
No ho sé.
Depèn de
no
com estigui l'economia.
Sí.
Bueno, l'economia en principi està bé.
Sí.
Però vull dir, si te'n sobren per fer algun altre moviment...
Que en aquests moments està repassant estats econòmics del club, segurament no ho hem pogut sentir, però pel fet de parlar de possibles arribades al mercat d'hivern al Girona. També avui a 6:45 i amb transmissió del Tot Gira Espanyol Leganés amb la narració del Sergi Andreu. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol juga aquesta tarda a 6:45, un partit clau per sortir de la zona de descens davant d'un rival directe, el Leganés. Ho farà amb les absències de Grajera i Romero. Lesionats, tampoc no han entrat a la convocatòria Salvi i Aguado per decisió tècnica. S'espera avui la millor entrada de la temporada fins ara. El club ha repartit gairebé 7.000 entrades entre les venudes i les invitacions als socis. Això sí, també hi haurà les habituals protestes cap a la propietat per part de l'afició. S'han repartit centenars de cartolines on s'hi podrà llegir per tot l'estadi Chen Go Home.
També avui a 6:45, com dèiem, aquest partit. A la Lliga Femenina Espanyola, un Atlètic de Bilbao 2. Aquest vespre, 6:45, duel català entre el Barça i el Llevant Badalona. L'equip blaugrana és baixa Caroline Graham Hansen. També en futbol, demà final de la Supercopa masculina entre el Barça i el Madrid. Avui han parlat els tècnics dels dos equips, Hansi Flick i Carlo Ancelotti. Connectem amb Gida, l'Aràbia Saudita, per saber, Bernat Soler, què han explicat i també l'última hora dels dos equips.
Matí ple d'activitats prèvies a la final de la Supercopa que es disputa demà a Gida entre el Barça i el Madrid. A l'escenari del partit, els dos entrenadors, Hansi Flick i Carlo Ancelotti, s'han trobat i s'han fet una fotografia conjunta amb el trofeu. Com era d'esperar, la germanor ha presidit l'acte. Abans i després d'aquesta foto, les rodes de premsa dels tècnics, unes compareixences que ens han servit per descobrir algunes de les claus del clàssic de demà. Per exemple, que Ancelotti vol un Madrid més defensiu per evitar un 0-4 com el del partit de Lliga al Bernabéu. I també una resposta de Flick sobre la possibilitat de veure jugar demà el reinscrit Dani Olmo. Davant la dicotomia entre Olmo i Gavi, sembla que Flick tendeix més cap a aquest darrer.
Gavi did a great performance.
Gavi va fer un gran partit a la semifinal. Va jugar molt bé. Té confiança i dona a l'equip coses diferents. I això per nosaltres és molt important. Crec que jugarà, però no estic 100% segur.
Per aquesta tarda estan previstes més activitats. Parlaran Pedri i el madridista Valverde. I els dos equips faran l'última sessió d'entrenament abans del partit. Un dels focus d'atenció serà el central del Barça, Araujo, descontent amb el seu paper secundari a l'equip i sobre el que cada cop hi ha més informacions que el vinculen a una hipotètica sortida del Barça.
El clàssic de la Supercopa, demà a les 9, la transmissió de la TDT començarà a les 8. D'altra banda, també podem sentir un fragment de la roda de premsa del tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, en què se li pregunta per l'actualitat recent del Madrid i del Barça.
A veces, en muchas situaciones, cuando el club, el equipo ha ido bien, cuando ha estado con usted, se le ha puesto la etiqueta, yo creo que a veces mal, de es que ya tiene que competir con el Madrid y el Barça, tiene que competir contra ellos. No sé si en esta semana lo que ha sucedido con el Barça, lo que ha sucedido también con el Real Madrid, con la sanción de Vinicius, es otro ejemplo de decir, no estamos para eso.
Nada, mejor me callo. Chau.
Un minut i seran 2:45. Un minut per repassar la sisena etapa del Dakar, una etapa de 600 quilòmetres cronometrats. Enviat a la prova, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. El motorista Edgar Canet ha tingut la primera caiguda al Dakar, al quilòmetre 40 d'aquesta sisena etapa. Té una contusió a l'esquena i a mesura que han passat els quilòmetres, el dolor, però, s'ha fet més subtil. Portable. La victòria d'etapa ha estat finalment per l'austríac Tobias Ebster. Canet ha perdut aquí 4 minuts 43 segons, però manté el lideratge per 12 minuts respecte al seu rival directe, la general absoluta de motos. Abandonament del campió Ross Brands per accident, etapa per Brabec, lideratge per Sanders, 12 minuts sobre el valencià Xaraina. En cotxes encara no s'ha acabat l'etapa i el Dakar pendent de si plou i en quina quantitat per saber si això pot afectar el recorregut de la setena etapa de demà.